Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12, bon dia, us informa Júlia Julvi. El candidat dels comuns a les eleccions europees del 9 de juny, Jaume Asens, creu que s'ha de donar temps a Esquerra per digerir els resultats de les eleccions catalanes perquè entén que els republicans es troben en un moment d'introspecció. En una entrevista a la xarxa ha instat els republicans a donar suport a la investidura de Salvador Illa per evitar una repetició electoral.
I és evident que el Partit Socialista, ho ha dit públicament, no donarà els seus vots ni per activa ni per passiva per constituir un govern de Carles Puigdemont. Per tant, o anem a repetició electoral o hi ha un govern d'esquerres progressista, no hi ha més alternatives.
I de cara a les eleccions europees, Jaume Asens ha fixat combatre l'extrema dreta com un dels grans reptes perquè pensa que si no es retallaran els drets guanyats. I aquest migdia ha comparegut davant l'Audiència Nacional Luis Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, manté la versió dels fets i lamenta que la futbolista canviés el relat al cap d'uns dies.
Me mantengo en mi declaración. Cuando sucedieron los hechos que todos ustedes conocen en la entrega de medallas de Sydney, pues hubo una única versión de dos partes. Pasados unos días, pues una de las partes cambió su versión. Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final, porque es la verdad. Esperar que todo salga bien y que se haga justicia.
El jutge imposa a Luis Rubiales una fiança de 65.000 euros pel delicte d'agressió sexual que ha de consignar en 24 hores. La fiscalia li demana 2 anys i mig de presó. El magistrat també ha enviat a judici per coaccions l'exdirector esportiu de la selecció espanyola masculina, Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina, Jorge Vilda, i també l'exresponsable de màrqueting, Rubén Rivera. I més qüestions d'aquest divendres. Marxem concretament cap al barri de la Barceloneta, on està previst el desnonament d'una parella d'edat avançada, un d'ells amb discapacitat. El sindicat d'habitatge del Raval i el del casc antic han convocat una manifestació que s'està produint ja aquesta hora al passeig Joan de Borbó en suport del Jesús i la Conxi, que han viscut tota la vida aquest barri de Barcelona. Aquesta hora, 9 furgons de la Brimo dels Mossos d'Esquadra rodegen l'edifici on està previst que tingui lloc aquest desnonament. I precisament, parlant sobre llançaments, avui hem sabut que la Generalitat indemnitzarà 4 manifestants que van resultar ferits pels Mossos d'Esquadra durant l'intent de desallotjament del centre social Can Vies al barri de Sants. Els fets van tenir lloc ara fa 10 anys, el 2014. Els manifestants van rebre cops de porra i un d'ells també va patir una fractura al nas i diverses lesions. Els 4 ferits van denunciar els policies, però els altres agents no van voler identificar els autors i també companys d'aquestes agressions. Ara la comissió jurídica que assessora la Generalitat ha pagat uns 7.500 euros als 4 manifestants afectats. Ara són en punt les 12:04. Plana esportiva, la FIFA, el màxim organisme internacional del futbol, es planteja fer modificacions al VAR després de les queixes que està rebent de molts clubs i després que la Premier s'estigui plantejant eliminar-lo. En el Congrés Mundial de la FIFA, que s'està fent aquests dies a Bangkok, el president de l'organisme ha explicat que s'està estudiant la possibilitat que cada equip pugui sol·licitar la revisió de 2 jugades a l'estil de l'ull de falcó, que es fa servir, per exemple, en tennis. Si arran de la revisió sol·licitada es produeix un canvi, la decisió inicial adoptada per l'àrbitre, l'equip que hagi impulsat la consulta mantindrà les 2 oportunitats de demanar la revisió de la jugada. I en futbol femení, els aficionats blaugranes podran gaudir de la final de la Champions a través d'una pantalla gegant que vol posar l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha anunciat aquest matí que el consistori està ja estudiant aquesta possibilitat. El mateix Collboni ha apuntat que en aquest cas la instal·lació es faria a la plaça de Catalunya. Recordem que la final de la Champions femenina es juga dissabte que ve, dia 25 de maig, a partir de les 6 de la tarda. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobarà la resta d'actualitat de la jornada. Nosaltres tornem amb més notícies a la una. Ara els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Set minuts que passen de les 12 del migdia. Rodrigo.
Què tal, Trias?
Què tal, com va?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Val.
Tu bé?
Sí.
Jo estic una mica refredat, eh?
Val.
Sí, a mi aquests canvis de temps... Per fer la tertúlia meteorològica, com sempre fem, ho estic passant...
Espera.
Relativament malament.
És que hi ha un cel...
Lleig.
Entrenyinat. T'ha agradat, això, no?
Saps tu, Francesc Mauri.
Per on comencem?
Vols fer una mica de tertulieta? Perquè està l'actualitat candente, eh?
Vull fer el que no miris.
Sí?
Per pensar.
Ah, vale. Per tenir temps mentre
tenir temps.
Jo faig un monòleg. No?
Ah, exacte.
Ja et sé totes les teves tàctiques.
Va, tira.
Som-hi.
T'imagines que et dic que no sé quina és?
Home, seria greu ja.
Seria greu, eh?
Seria greu.
Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó, molt bé.
Que s'ha de dir així. Lo que el viento se llevó.
Sí, sí, lo que s'endugo també.
Exacte.
No, és que volia
quina pel·lícula,
fer...
eh?
Dóna't compte que volia posar-te una part de la banda sonora que no fos,
aquesta. Ja. M'has vist que a l'inici ha fet una cara
clar,
de...
He pensat, no siguis tan dolent.
Idea.
Posa a l'inici,
sí.
A veure si tenim allò, el típic dia, tenim poc temps i tal,
sí,
i
és sí,
per
sí.
Sorpresa, i no. Bueno, doncs, adeu a la secció no, avui, eh?
Fa dos,
sí, dos
que no guanyes, eh?
Bueno.
Et noto recelós.
La venganza serà tan dulce.
Ja.
En fi.
No, és que importaràs una cosa de Kurosawa la següent, ja veuràs.
Bueno, o del fill de Kurosawa.
O del fill de Kurosawa.
Fet ell amb una flauta.
Va, temes d'avui.
Estem rigorosa... Espera't, que tinc rigorosa actualitat.
Sí?
Que vull debatre amb tu, perquè ja portem un parell de setmanes parlant una mica del tema en general.
Sí.
I és que ara amb el Festival de Cannes, que ja saps que és el nostre festival predilecte...
Cannes.
El Cannes, on hi ha molt can... una altra cosa.
Sí.
Perquè
hi ha canals, perquè canals
sí,
és el
no,
de Venècia.
I una altra cosa que és
sí,
en Rotlla.
Sí,
i...
sí, sí, sí,
vale?
Sí, sí.
La qüestió és...
Ja molt que... gafa pasta.
Eh?
Ja molt gafa pasta a Can Nas.
I molta pipa.
Sí.
I molta boina. I molta gent...
Sé que anaves a dir molta boira, sí.
Sí. I molta gent que hauria d'estar jubilada ja. Però bueno. La qüestió.
Va.
La qüestió. És que el Festival de Cannes
sí.
es va estrenar amb una notícia que res a veure té amb la producció cinematogràfica, sí, amb un dels seus productors. I és que Alain Sachs,
sí.
un dels productors francesos més reconeguts, especialment dècades 80, 90 i principis del 2000,
sí.
va ser acusat per 9 dones d'agressió sexual.
Ja hi som.
Totes aquestes produïdes entre el 85 i el 2003,
uh-huh.
i la majoria d'elles sent menor d'edat.
Val. Uau.
Llavors, la qüestió. Dues coses. La primera,
s'acaba mai
un
això.
Dels seus directors predilectes als quals produïa les pel·lícules era Roman Polanski.
Home!
Comences a veure el fil
clar.
Conductor?
Sí, home, sí, tant, clar.
Jo crec que és una tuberia d'aquelles...
És llarga, eh?
De 25 metres de diàmetre.
Sí, 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 sí.
La segona, que té a veure estrictament amb el que ha passat en les darreres 24 hores,
sí.
i és que Francis Ford Coppola ha estrenat el seu projecte de vida cinematogràfica, que és estranyíssim dir això, i més d'una persona que ha fet la trilogia del Padrí...
Sí.
ja ha fet Apocalipsis Now...
Que refereixes a Megalòpolis, eh?
Megalòpolis. Que ha tingut unes crítiques completament polaritzades.
Sí. Sí, sí, sí. Jo no sé, ara... jo la vull veure, perquè és Francis...
Sí, no, no, s'haurà de veure segur.
I jo la vull veure. Però no sé què vaig a veure.
Jo realment...
És a dir, si no us hi ha la pel·lícula, sí, eh?
Sí. Però realment... Jo és que ni tan sols he volgut saber res de la... de la sinopsi,
uh-huh.
m'he fiat d'un parell de crítics espanyols que estan allà, i ells diuen que és la cosa més ambiciosa que ha fet mai Coppola,
uh-huh.
i segurament ni ell era conscient de la magnanimitat del que ha comès, i faig servir el verb comès...
Comès, eh?
Perquè pot ser deliberadament un delicte, això. Que és... Posem-nos el cas, per exemple, Damien Chazelle en Babylon...
Uh-huh.
és o Christopher Nolan, Tenet,
val.
Que és com sublimar-se a si mateixos a un nivell que fins i tot seria repetir-se del seu propi estil.
Uh-huh.
Llavors, en el cas de Coppola, és un projecte que porta 40 anys arrossegant,
uh-huh.
i una persona que ja és molt gran i que té els seus més i els seus menys,
sí.
és allò de... Crec que la interpretació, i sense haver-la vist, i la veurem moltíssimes ganes, però veient les crítiques, calia fer aquesta pel·lícula? O vols fer una espècie de rèquiem per tu mateix, perquè tenies una idea que portes arrossegant des de la mitjana edat i no has superat aquesta pseudocrisi, al igual que quan va fer el nou muntatge de la tercera part del Padrí?
És que em fa por que sigui molt estranya.
És, aquí és on va la cosa. Perquè llavors, en paral·lel, la segona notícia que implica Coppola és que fins a 16... No, crec que un... Més d'una desena de persones, dones, l'han acusat en el rodatge de tenir comportaments inapropiats de caràcter sexual.
A Coppola?
Sí.
No havia escoltat jo això encara.
Petonejant, abraçant, toquetejant, etcètera... perquè segons ell mateix, que no ho diu amb les seves pròpies paraules perquè ho ha dit el seu productor de confiança amb qui fa 35 anys que treballa,
mm-hmm.
una de les escenes de la pel·lícula, que implica un caràcter molt fort sexual,
sí.
per donar ambientació en el rodatge, Coppola es va posar a petonejar i abraçar a les dones perquè entressin en el paper. Tornem a estar en el mateix de senyors molt grans.
Hosti, és que ara m'estàs deixant
creient
cau, eh?
Que la seva manera de dirigir o de reconduir un rodatge que evidentment no té res a veure si ens posem aquí a comparar amb Bertolucci i l'últim
no, tant no,
del
no,
París,
clar, clar, clar.
Però que en la situació actual és que és més que evident que no és normal. L'altre és els que volen donar-li la volta i dir ara esteu acusant a Coppola d'agressor sexual, etc etc. No va per aquí. Però sí, tu pots tenir actituds que estan completament fora de lloc.
Absolutament.
I incomoden i potser cohibeixen i acaben reprimint especialment dones. Mm. I en aquest context. Llavors, clar, s'han ajuntat aquestes dues coses.
Que és fort, això.
I la qüestió de Coppola s'està posant més per davant les crítiques a Megalòpolis que no pas aquest fet que escenifica un problema sistemàtic. Que això no té per què significar que tu i jo ara fem el titular de que Coppola és un agressor sexual. Però si entréssim, segurament, si es fes un judici,
sí.
I entréssim en cada cas i en el seu comportament, home, segons la legislació espanyola,
sí, clar.
Ara és agressió.
Sí.
Llavors, entrem una altra vegada en el problema sistèmic que ni tan sols el Festival de Cannes se salva, i la sort, entre cometes, de que ja hi ha aquestes reaccions, que només el dia inicial del festival ja va esclatar el tema de l'Alan Sag, i seguirà
aquest camí. Tu creus que això ve donat? Perquè s'està produint amb actors, directors, productors... Uh-huh. De certa edat.
Sí.
Per tant, d'una mateixa, aproximadament, generació. Tu creus que això passa perquè s'ha donat massa poder al món del cinema? S'ha desvirtuat el que hauria de ser el món del cinema? S'ha futbolitzat el món del cinema?
Jo crec que la paraula clau l'has dit a tu, que és el poder, i al final són unes dinàmiques de poder que s'han repetit i reproduït en tots els àmbits laborals. Mm. Des d'una empresa normal fins a, sí, què et diré jo, una companyia d'asseguradores o a una gran multinacional que et ven, pues, ferralla.
Yeah.
Per al món de la cultura, el món audiovisual o de la interpretació escènica, ja sigui cinema o teatre, que al final són les coses que més estan esclatant ara, el problema per mi és que respon a un sistema que durant dècades es va estancar, enquistar seria millor el verb, perquè per aconseguir certa feina tu havies de passar per aquests tubos i per aquests aros. Perquè la dinàmica de poder era agressora, misògina, masclista, i respon a una generació que ho ha normalitzat.
Uh-huh.
O sigui, per mi les dues paraules són el poder i la normalització d'aquestes pràctiques. Llavors, gràcies a un moviment com el Me Too, això es destapa. Però el problema és que al destapar-ho, la reacció contrària dels sectors més ultradretants, i això no té per què ser un Donald Trump, sinó sectors conservadors de les empreses i les productores i les distribuïdores, les companyies de teatre i tot el que tu vulguis, companyies de publicitat, de màrqueting, etc, que tenen a veure amb aquest món cultural, els hi van posar un mirall davant i van dir: potser tot el que has estat fent és delicte i et converteix a tu en culpable i o en còmplice. Llavors, per això encara hi ha molt camí per fer, encara que et surtin, doncs, com un dels nostres líders parlamentaris que hi ha ara mateix a Catalunya, que va arribar a dir en una entrevista a TV3 que el feminisme ha anat massa lluny. Ja està demostradíssim.
Absolutament.
Que almenys en el sector cultural que tu i jo debatim cada divendres,
sí.
Que s'ha quedat curtíssim. Llavors, per mi, aquí està... el camí a recórrer i en els majors escenaris possibles, com un Festival de Cannes.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
L'actualitat
va...
Bastant
dura.
Té pinta de... Tot això, i no em refereixo a França només, i no em refereixo als Estats Units només... Mira, parlant del rei de Roma. Que estem veient... l'estrena de Canes d'aquesta pel·lícula i de tot l'equip, acompanyat de Francis Ford Coppola. No només a França, no només a Espanya, no només a Europa, no només als Estats Units, sinó al món, tot plegat té pinta de que ens neguem adonat del que ha passat i vagi a la baixa, els casos, o encara...
No, no, encara, jo crec que encara aniran sortint
sí, eh?
Més. I fins i tot, si te n'adones, per exemple, el de Sart és entre el 85 i el 2003.
Clar, i surt ara que és el 2024.
Llavors, hi haurà gent que et parlarà de revisionisme o com una espècie de caça de bruixes de... No, són coses que van passar fa dècades. Home, doncs explicar-les, posant el seu context, i gent que s'ha lucrat literalment cometent aquesta mena d'atrocitats, doncs no estaria gens malament situar-les en el seu context, perquè, per exemple, tu i jo seguiríem idolatrant a Marlon Brando si no haguéssim sabut el que va passar a l'Último Tango.
Absolutament.
Llavors,
absolutament.
Queda molt camí per fer.
Tu m'has fet mal, això de Coppola?
Bueno, al final...
També em va fer mal lo a Brando, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir que, clar. Anem a les estrenes?
Anem a les estrenes, una mica més de bones notícies, va.
Som-hi.
Si t'haguessis apuntat, quina et faries?
Doncs segurament el nom dels meus fills o un tigre blanc a l'esquena.
I el meu nom no. No tens fills, mira.
I tu què fas?
Una cosa.
Quina cosa?
Una festa.
Quin dia?
L'últim dia, dijous.
Mama. Situem-nos.
Vinga.
I ja saps que jo els adjectius no els regalo gaire. Però per mi és literalment una de les millors pel·lícules catalanes que s'han fet en els últims anys. Sé que les crítiques seran més disperses, perquè també has d'entrar molt en la temàtica que tracta aquesta pel·lícula, que és Un sol radiant, que s'estrena avui, i és un film col·lectiu.
Val.
És un film col·lectiu fet per diverses dones, Mònica Cambra, Ariadna Fortuny, Clàudia García de Dios, Lucía Herrera i Mònica Tort, i ens situa en una columna vertebral familiar de dones, una mare i dues filles, una petita i una gran, a la qual la petita, si et dic el nom, a veure si la situes, la Laia Artigas.
Sí.
Si et dic estiu 1993.
Ah, exacte.
Encara més.
La nena, eh?
Exacte. Llavors, elles tres van a una casa al camp i viuen allà aïllades.
Val.
I tu no saps per què. No saps què està passant, entre cometes, però entens que hi ha alguna cosa latent.
Hi ha alguna cosa no normal que passa.
Allà, no normal, però literalment no normal. No és allò de... No ens estem dient alguna cosa, sinó...
No.
Hi ha alguna cosa que l'espectador està notant que vibra molt malament. Llavors, la màgia d'aquesta pel·lícula no puc ni desvetllar
ni
el gir, ni tan sols la temàtica d'aquest gir,
val,
ni la intenció, perquè és la gràcia.
Val.
Llavors, respectaré moltíssim la creació de les autores, però la màgia de la connexió familiar entre elles tres... del comic of age, que és un adjectiu que ens encanta els crítics, però de la petita de l'Artigas, de la Nuno Salas, que és un descobriment immens, que és la filla gran, i de la Núria Prims, que és la mare, és com la quotidianitat barrejada en una reflexió que t'ho permet la ficció, no? Com tu, que has vist moltes obres de teatre, que al final molts diàlegs... Que dius, hòstia, això no ho diria mai jo en una conversa informal amb els meus pares o amb els meus germans, però t'ho permet un guió i una ficció.
Exactament.
Aquest guió tan polit i tan senzill, però a la vegada tan complex, ens permet descobrir com elles tres enfronten el que està per venir, que és el que et dic jo, el gir. Llavors, sé que és molt difícil intentar traslladar a la gent que ens està escoltant el motiu principal per anar a veure la pel·lícula.
Clar, home, però...
Perquè no el podem dir.
Però
si algú em té en consideració en que jo els adjectius no els regalo fàcil...
Exacte.
Aquesta és una pel·lícula per sortir enlluernat.
Bèstia, això, eh?
Enlluernat en el sentit de... També t'ha d'agradar al cinema, cuinat a foc lent, i que no t'ho posa fàcil. Tampoc és una pel·lícula per tu estar rescalfant el cervell, traient-te'l, posant-lo al microones i a veure si funciona i has entès alguna cosa. Ho entendràs.
Val.
Però si et digués que gira una mica en la dinàmica de... Això que hem parlat també altres vegades, no, Joan? De les cineastes catalanes que tenim de l'última dècada...
Fem una passada.
Que traslladen noves perspectives, sí, noves històries, noves maneres d'explicar històries... Sí. Donar-li l'oportunitat a aquesta pel·lícula, que a sobre està feta de manera coral i amb unes interpretacions tan, tan bones, em sembla un motiu encara més excel·lent per seguir reivindicant el cinema català i per anar a la sala de cinema a veure'l.
Absolutament.
Llavors, per mi és una de les estrenes del mes.
Avançant a la següent. He vist, que, he vist el nom de Laura Jou, per aquí.
No, aquí és, un, és una cosa que jo m'he confós d'una altra estrena, però no, la vam tenir, no pateixis.
La vam tenir aquí... fa dos dies.
És una, dic, peus, és una altra de les grans. Però, mira, si t'hagués volgut fer un paral·lelisme amb una altra de les creadores catalanes que sap molt bé crear dinàmiques entre menors, Laura Jou és potser top 1 d'aquest país.
La vam tenir aquí per l'estrena de Caída Libre, com saps, de
exacte,
Belén Rueda. És
una pel·lícula que implica també...
Sí, 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 sí.
Una
sí, sí.
Adolescent...
És bèstia.
I com la dirigeix.
És molt bèstia. Sí, 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 sí. Com la, vam tenir aquí la... Mira, et diré el nom, perquè el cognom, pobre, però em va costar llegir-lo. La Maria Nebranokova era alguna cosa així. És ucraïnesa. I parla un castellà gairebé perfecte, perquè la Laura Jou la va posar a les ordres de qui va ser la seva antiga professora de literatura a l'escola.
Hòstia, eh?
Em va Hòstia. Flipar aquesta història.
I Belén Rueda pel mig, eh?
I Belén Rueda pel mig. Patapams, saps?
Que més vols.
En fi, cosetes. Anem a la següent?
Som-hi a la següent.
El poder policíaco es poder inmediato. Es justo ahora. Es haz lo que te digo que hagas. Justo ahora. O si no, yo decidiré qué pasará luego.
Ja sabem que Netflix, el que és la ficció, la porta bastant malament.
Sí.
No tiré les últimes setmanes, sinó mesos i potser anys. Però bueno, això ja és un altre tema de debat. Almenys en cinema, perquè en sèries doncs, s'ha intentat encara... despuntar sí. una mica. Però sí que ell és molt bo... Ei, ja com a ente, Netflix.
Sí.
En els documentals. Llavors, jo et porto ara un documental que s'ha estrenat aquesta setmana.
Sí.
Que és El poder policial als Estats Units. Que aquí és com ens ha arribat a nosaltres en la traducció. Que perd la força del títol en anglès. Que és literalment power.
Poder.
Llavors... El documental el que intenta és fer una radiografia durant un segle, intentant anar una mica rapidet per centrar-se en els punts clau de les actuacions policials arreu dels Estats Units,
Val.
De com es crea aquest poder gairebé latent que tu, fins i tot en la nostra vida quotidiana, quan parlem de la policia i ho comparem amb els Estats Units, ja forma part de la cultura popular, que no actuen igual, que no fan les mateixes pesquises, que tenen molt el gatillo fàcil, etcètera, etcètera.
Que és una certa impunitat, eh?
La impunitat, els casos clau que han marcat la política i la societat dels Estats Units, i em sembla un recorregut molt bo, pràcticament periodístic, per adonar-te'n que les forces de seguretat dels Estats Units, al cas de la policia, evidentment, perquè allà tenen de tot i més, han marcat tanta gent d'una manera tan negativa que encara es fa difícil no entendre que jo no tingui un càstig. Un càstig real.
Val. Per entendre'ns, és un documental que versa sobretot en el... No, va dir un dilema, no. En la injustícia racial que passa a través de la policia dels Estats Units, o no només?
És un dels pals de paller...
És un dels pals de paller,
Del documental, però no només parla d'això, sinó també de la corrupció, dels seus lligams tan forts amb els poders polítics i com segueixen un arma, no només com a tal, de foc, sinó un arma per esgrimir-la en campanya o esgrimir-la a nivell social o a nivell laboral o per crear aquest relat del patriotisme i del servei públic. Perquè al final, entre cometes, també forma part de la seva feina. Llavors, perquè tu podries tenir la dualitat dels policies que pugen corrents a les Torres Bessones l'11 de setembre o els policies que apallissen a l'afroamericà el 92 i provoquen els disturbis racials de Los Angeles completament impunes. Recordo que va haver-hi un judici i hi ha un parell de documentals, recomano un que és LA92,
sí,
que és impecable, però en aquest cas Netflix el que et fa és repassar el per què la policia dels Estats Units té aquest poder. I a mi em sembla un exercici molt notori, una altra vegada tornant a les portes de les eleccions que tenim al novembre aquest any, que seran tan transcendentals per,
sí, sí, sí,
per a Occident.
Serà bèstia. Anem a l'efemèride?
Som-hi! Sort que a Star Wars li passa com al bon vi i amb el temps la gent es calma una mica i valora les bones pel·lícules. Perquè la dolenta de la trilogia nova sempre serà l'Ataque de los Clones.
Estic molt d'acord.
Per molt que aquí vinguin a dir...
Estic molt d'acord.
Vajanades, perquè el guió de la primera part d'aquella pel·lícula és per preguntar-li a George Lucas què li havia passat aquelles
estranya amb aquelles coses que roden. És una cosa molt estranya, sí.
Però... aquesta setmana se celebra el 25è aniversari de l'amenaça fantasma de Star Wars. La primera prequela de la història de Star Wars, que és una passada.
Sí.
I va ser molt criticada en el seu moment.
Però és que això passa, eh? Amb aquestes grans sagues, tinc la sensació, i amb Star Wars, jo diria que és la saga...
sí,
a la que li passa més això.
Sí, sí, 100%.
La que li passa més això, vull dir... crea tantíssima expectació, tantíssima, que o esperes tant, que llavors, clar, t'ha de saber per un lloc o per un altre, o crea... és que no sé com dir-ho. Crea tanta expectació...
No, el problema és que hi ha molta rancúnia en el sentit de que com la trilogia original va ser un pet tan gros...
Clar. Sí, aquí vaig.
És una pel·li de culte.
Aquí vaig.
Perquè en la ciència-ficció ningú concedia...
clar, és com
concedia
tocar,
res similar.
És com tocar una cosa sagrada. Això
sí,
vull dir.
És que és sagrat. Les tres primeres, l'episodi 4, 5 i 6, es consideren una qüestió totèmica,
clar,
a la ciència-ficció i en els fans de Star Wars.
És un pas de ciència-ficció endavant.
La prequela que respon més al segle XXI,
sí,
hi ha una espècie de nova manera de que George Lucas vol explicar els orígens, entrar més en política, no tant en una cosa tan esotèrica com va ser l'original, la gent se li va saltar a sobre. Quan al final és la seva història i fa el que vol.
Sí, sí, clar.
No ara ja, perquè ara ja és propietat de Disney. Llavors Disney fa el que vol. I llavors sí que podem entrar aquí en la crítica de la que és la tercera trilogia, que allò és una cosa que, bueno, hauria d'estar allò a papelera de Windows i allà tirat. Però aquesta, l'amenaça fantasma, ja vista en retrospectiva, i sobretot aquella gent que la criticava tant, que ja estan jubilats, i els que teníem certa edat, quan la vam veure, i ara ja som grans, encara es gaudeix més. I tornarà a les sales de cinema.
Sí?
Sí.
Que bé, que feliç.
Perquè que bé, volen que feliç celebrar el quart de segle.
Per cert, hi ha una cosa... que, mira, com que normalment em queixo... Soc quejica de mena, que en diuen, eh?
Qui ho diria?
Exacte. I em queixo del preu del cinema. Em queixo quan el so no està bé. Em queixo de que s'han d'anar renovant. Em queixo de la il·luminació. Em queixo moltes coses del cinema. Una de les coses que s'està fent molt bé, trobo, i és opinió personal, és que els antics Balanyà, que ara s'estan reconvertint en movies...
sí,
estan fent cicles de recuperar pel·lícules a través dels seus aniversaris.
És que...
i això m'està agradant molt.
També és incentivar a que molta gent que repeteix molt en veure pel·lícules a casa seva les pugui gaudir en sales de cinema, i sobretot, per exemple, jo no vaig poder veure l'Amenaça Fantasma en
una pantalla. Això, mira, anava a dir, hi ha una jovenalla, que aquesta no la... Jo Hola. Sí, que vaig anar-hi.
Clar, jo, a mi, si m'arriben a portar a veure l'Amenaça Fantasma amb 4 anys, doncs...
Clar, igual...
Igual els meus pares haguessin visitat els Mossos d'Esquadra.
Clar, 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 clar. En fi...
En fi, Joan.
Star Wars... tots els movie, precisament, o...?
Sí.
No sé, tots els movie, eh?
Sí.
Val. Està bé. Rodrigo...
T'aniràs a gaudir o no?
Home!
Això espero.
No ho saps prou. No ho saps prou.
Tries.
Gràcies, eh?
Un plaer.
Fins la propera.
Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Ah, no, a mi no m'agrada això, eh?
Què passa?
Vidal, què tal?
Vidal, què tal? I ara hem de canviar aquesta mini-secció dels divendres.
Què vol dir mini?
Bueno, perquè vull dir que no és cada divendres, que divendres un d'un divendres és l'altre, però bueno, ja m'agrada.
Aquell, l'altre, que fa coses rares...
Mira, l'altre...
Perquè no havia de ser un i un.
Clar, però l'altre, de cop i volta, s'exalta, que vol fer l'Eurovisió,
sí,
David,
sí, ja,
és
ja,
que em fa
ja,
molta
ja,
il·lusió... Puc venir, jo dic, bueno, vens tu dos i ja vindré jo els dos següents. Vull dir, no,
perquè,
no
passa puc explicar res. Una cosa interna?
Pots.
Val.
Sí, a mi.
Perquè
serà d'ell més que a mi, segur.
Sí, sí, sí.
Per això.
Sí, sí, sí. Perquè a mi em truca i em diu... T'ha parlat de Marc Andreu, eh? Òbviament.
Sí.
Em truca i em diu... Escolta, que em fa gràcia fer-lo a Eurovisió. Li dic, comenta-ho amb el David.
Vale.
I si de cas veniu els dos.
Vale.
I jo no en sabia res. I el divendres passat us esperava els dos. I m'apareix el sol.
No, clar, és que a mi em deia... No, fas tu, llavors jo vinc i faig l'Eurovisió. I dic, mira, Marc, vés tu, parla d'Eurovisió. No, perquè és que seria parlar ell tota l'estona. A mi que això és una enganyifa. Si vens amb el Marc
enganyifa
i
dalt,
toca parlar d'Eurovisió, dic, mira, vens tu, Marc, que sé que et fa il·lusió, perquè et va tocar... David, no sé què, ho va fer bé, us en va parlar molt, imagino, d'Eurovisió l'altre dia, no?
Sí.
Per això jo avui dic, no, avui no els hi parlaré d'Eurovisió, perquè ja deuen estar saturats.
Podries, eh?
Jo et deixo. No, farem una petita punt, però ja està.
Val. T'has veure Eurovisió?
Ja comencem així. Sí, però jo no sóc eurofan ni res d'això. Llavors, quan el Marc va tenir tantes ganes, jo em diu, tu t'agrada Eurovisió? I jo dic, a veure, si ho veig, normalment cada any ho veig, perquè televisivament és un espectacle...
Sí, és un xou.
Que està molt bé, i que tenir un espectacle que veu tanta gent a la vegada, un mateix dia, a la tele, doncs està, que no sigui futbol, vull dir, ens agrada i va bé. I sí, ho vam veure.
M'he passat una mica el que tu, eh? Jo no sóc eurofan,
clar,
però m'agrada veure-ho, perquè, escolta'm...
Exacte, és entretingut, sí, és música al final, les votacions sempre són entretingudes...
Només et vull preguntar una cosa que sí que em va emprenyar d'aquesta edició d'Eurovisió, que és la no aparició real d'Ava.
Ah, vale. Sí, no hi havia com expectatives que sortiria.
Jo crec que s'esperava bastant que
sortissin. Però tu creus que Ava al final és com... Ostres, no han sortit per res? s'ho tornaran només perquè hi hagi Eurovisió. Si Eurovisió a Suècia es celebra cada 5 anys,
per ells Eurovisió va ser el que va ser.
Sí, però vull dir que a Suècia al final cada 5 anys guanyen Eurovisió, sí? Aquesta gent. Vull dir, és d'aquests països que tenen com més victòries a Eurovisió. Llavors, sí, bueno, fa Eurovisió, no és com aquí a Espanya, que si es fes, imagino que sí que seria un aconteixement històric, perquè fa molts anys que no es fa aquí. Però allà suposo que estan més acostumats. Suposo que clar, si hi haguessin uns Jocs Olímpics a Suècia, doncs pues, potser...
Igual sí, eh?
Igual sí.
En fi. Entrem al semàfor?
Entrem al semàfor, que avui hem fet una cosa especial, perquè en el vermell et porto dues coses, no només una, hater aquesta setmana...
Anem forts, eh?
Que anem forts. El primer no seria tant una crítica a un espai en concret, sinó una crítica a un presentador. En el color vermell tenim primer de tot a l'Iker Jiménez, que aquesta setmana, després de la victòria de Nemo Medler, el guanyador d'Eurovisió, i ho dic perquè una mica la polèmica va en aquest terreny dels pronoms a l'hora de referir-se a les persones no binàries.
Sí.
El presentador Iker Jiménez, que és el presentador, per si la gent no ara no l'ubica, del Cuarto Milenio i d'Horizonte a 4...
Però ara ja és presentador de coses, perquè Cuarto Milenio fa ja de tot menys el que...
Bueno, té el Cuarto Milenio, que segueix en la seva cosa d'extraterrestres i psicofonies, però té més a l'Horizonte, que és un programa amb una ideologia molt marcada.
És un bon resum de Cuarto Milenio.
Clar, és que és Cuarto Milenio. O sigui, la gent que veu Cuarto Milenio i t'ho defensa com un gran programa
psicofonies
de sisplau,
i bitxos verds.
Sapiguem el que és Cuarto Milenio.
Val,
credibilitat. Però ara aquest home s'ha crescut tant en la seva faceta d'extraterrestre que va decidir fer un programa que es diu Horizonte, d'extrema dreta...
Ni idea.
És quan tu dius, fa moltes coses, ara el que fas és això. Doncs es posiciona sempre... Quan hi ha una polèmica i tu estàs en un cantó, ell sempre està en l'altre. Llavors, tu poses en el seu programa, llavors, si hi ha un conflicte entre Israel i Palestina, ell sempre està a favor d'Israel. Doncs sempre hi ha aquest punt. Si hi ha, per exemple, té l'Eduardo Inda dintre de la seva tertúlia. Vull dir que és una persona que s'ha polititzat molt.
Val.
En tot cas, guanyava Eurovisió Nemo Medler, i ell va voler fer un crit, un tuit graciós des de la compte del programa. Ell mateix ho feia i diu: "Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy emocionado. No nos extraña nada." Tot amb una certa...
Una patina...
Punyeta... Exacte.
Una patina que es posa, eh?
Exacte. Ell després va haver-hi molta polèmica a les xarxes, la gent el va criticar, fins i tot rostres coneguts com l'Angie Fernández, la cantant, es va posicionar i el va criticar. I ell després va voler fer aquestes menes d'espècies de disculpa, no disculpa, defensa dels senyors aquests que es senten amenaçats per les noves... pel progressisme moltes vegades. Escoltem res, no cal que el sentim tot, però una mica com va començar aquestes disculpes que va fer a través de les xarxes.
Como todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, estamos en libertad, ¿no? Y mucha gente comenta que yo tengo todo el derecho a comentar lo que dije de Eurovisión. A toda esa gente que se irrita y se pone las manos en la cabeza y tal, y algunos me llaman facha, fascista, no sé, si facha fascista debe ser ir en contra de tantos antivalores, pues joder, pues muy bien, me parece muy bien que me lo llaméis, no tengo ningún problema. Yo no me pienso callar, por supuesto, de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía y mucha gente que se calla, piensa todo lo contrario, pero se calla por temor, ¿no? A represalias, a ser cancelado, a mil cosas. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos, que son muy poco tolerantes, ¿no? Y yo admito...
¿Deixas?
Home, clar, si em dic, no cal que l'escoltem tot.
Jo crec que s'està confonent molt, massa, des de certs mitjans de comunicació, i dic certs perquè van en la línia d'Iker Jiménez, no cal dir gaire cosa més, em molesta profundament que s'usi la paraula llibertat, o llibertat d'expressió, o no me van a callar, o puedo decir lo que... No, senyor Iker Jiménez, no es pot dir el que un vol.
Clar.
No es pot dir el que un vol. Avui, dia 17 de maig, avui és dia contra les agressions LGTBI-fòbiques. Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy emocionado. No nos extraña nada, senyor Iker Jiménez. És una agressió LGTBI-fòbica. Punt. No hi ha dret a opinar. Aquí no pot opinar. Això és una agressió LGTBI-fòbica... objectivament. Punt. Ja està. Hosti, m'he emprenyat fort.
Molt bé, Joan. Hosti, avui el Joan no està de divendres. Està aquí atent i està visquent la...
No, és que m'emprenya... és que la libertad, o és que no me dejan decir, o és que no me van a callar. Però qui pensa que és vostè?
No, però això...
És que si jo... Perdoneu, eh? De veritat, perdoneu-me, eh? Però si jo dic que aquest senyor és un cabron... no estic en la meva llibertat d'expressió.
No.
M'estic fotent amb aquest senyor.
Es faltarà el respecte, no? Totalment.
Home!
Però tu dius que això va començar per certs comunicadors, però recordem qui va, aquesta frase de libertad o comunismo, no, al final
de,
és Ayuso. Vull dir que aquesta gent s'han agafat aquesta idea de la llibertat, però qui va començar amb aquest discurs va ser Ayuso. Vull dir, l'han comprat Pablo Motos, el senyor Iker Jiménez, Bertín Osborne, tota aquesta gent que ja sabem una mica cap on van.
La pàtina. Clar, recordem, Ayuso va usar el terme llibertat enmig d'una pandèmia, quan s'estava morint gent i que tot el món fora a les terrazes perquè havia llibertat.
Exacte, vamos todos a tomar cervecitas, que aquí no passa nada. Exacte.
Oh, ara m'has enfadat molt, David.
No, és que no. O sigui, l'hexaequo en el color vermell no ho faig mai, només normalment porto només una cosa del vermell.
Val.
És una sèrie ja vella, perquè ja té més d'un any, però és que m'he enfadat profundament perquè estava fa... O sigui, hi ha hagut un problema. La sèrie és Smiley, que és aquesta sèrie que protagonitza el Carlos Cuevas i a l'Ostra Romsur, el Miquis Parvé.
Sí.
Jo portava com un any de gent pesada. David, t'encantarà, és boníssima, és molt bona, molt divertida. Bueno, us plantegen unes coses que no s'han plantejat mai. Ostres, quina decepció la imatge que té la gent de mi, que es pugui pensar que Smiley em podia arribar a agradar. Perquè em sembla la major porqueria, perdó, que utilitzi aquesta paraula.
Hosti, David, anem fort,
i no he tuitejat mai res, perquè la directora la conec personalment i és una molt bona professional, la Marta Païssa. Però, hòstia, quin bunyol, ho sento. O sigui, em sembla infumable, em sembla... És que un guió terrible, unes interpretacions justetes... O sigui, em sembla que els amics dels protagonistes... És tot terrible, ho sento, Joana. A tu et va agradar, eh?
Molt.
Et va agradar molt. Ostres, és que no la suporto.
Ja tu coneixes a la directora i jo conec el creador.
Ah, clar.
I no pel fet que el conegui. Però... Diguem una comèdia romàntica a l'Uso, on els personatges no siguin arquetips heterosexuals.
Vale, clar, si ho agafem per aquí, vale, però...
Jo l'agafo per aquí.
Per mi no és suficient. Sí, si ho fas...
Jo l'agafo per aquí.
Sí,
és una comedieta romàntica?
Sí,
és una comedieta romàntica. Ostres. El problema és que no n'hi havia.
Sí, no n'hi havia.
Aquest
no,
és el problema.
I s'han de ir totalment a favor, i ha d'haver visibilitat i tot el que tu vulguis. Però, ostres, que dolenta. Quins clitxés, quin tot barato.
Hi ha clitxés?
I de cop i volta volem ser emotius i el gay que no es compromet amb el gay que veu l'amor i resulta que és un catxes. Ostres, Joan, no,
que és
cliché. Siguem més exigents.
No.
Siguem més exigents.
Estic
no?
O sigui, estic entenent el que vols dir.
Ostres, pot ja fer
que
millor.
Ja que ho fem, trenquem clitxés.
Sí.
Però per què no es pot fer una pel·lícula de clitxés?
Que, ostres, sí. Si
saps el que et vull dir?
Però, sí, no, si estic a favor, però em poses, jo què sé, hi ha mil pel·lícules romàntiques que em semblen molt més entretingudes, bàsiques i simples. No calia fer una cosa complicada ni rebuscada, ni que fos molt profunda, ni intensa, ni elevada. No calia, però, ostres, és que no l'he aguantat.
Em sembla molt més clitxé. Brokeback Mountain, per exemple.
És clar, per mi és una bona pel·lícula, no sé. Clar, no, això va... Sí, tindrà un clitxé, però, ostres, com ha estat tot transmès, la música, com t'acompanya, tot aquí... És que em sembla tot, no sé, molt... Ho sento, molt McDonald's. És una sèrie molt... I mira que m'encanta el McDonald's, però és que aquí no m'ha agradat, ho sento.
En fi.
No he pogut evitar.
Una abraçada al club, eh? Des d'aquí.
Exacte. Sí, però el club sempre té aquest punt, no? Que juga una mica amb aquestes emocions fàcils, no sé. Sempre que té aquest punt. T'ha d'agradar i és amic teu i el respectem.
Sisplau.
Però amb club sempre s'ha de tenir una certa prevenció a la motivitat massa forçada. Però bueno, ja està. Ai. Jo soc crític teatral, això ja... T'ho deixo fer tu. Home, el club ha fet més teatre que una altra cosa,
sí,
no?
Sí, home, Smiley neix.
Sí,
neix de dos obres de teatre.
Tal qual.
Anem al groc?
Anem al groc. Va. I he posat en groc... és l'estrena del Ni que fuéramos... que no sé si n'heu parlat. Aquest programa s'havia de dir Ni que fuéramos Sálvame.
Sí.
Recordem que és aquesta aventura que han iniciat tots els col·laboradors de Sálvame a YouTube, Twitch, tota una sèrie de canals en streaming.
A mi m'agrada molt el canal on t'ho fan, això.
T'agrada molt el Quickie?
M'agrada molt el nom.
El Quickie, vale. Doncs era una mica la idea que volien
Quickie. Té nom d'esmorzar. Doncs
pues Quickie per ells era un concepte de televisió ràpida fet amb poc pressupost, que és per això que el poso en el groc i no l'he posat en el verd tampoc, mm-hmm. perquè entenc que és un programa que el que li falta precisament és un pressupost, no? Tenir... Tu veies Sálvame, que tenien uns vídeos, una, sí. uns continguts molt més treballats, en aquest sentit de la qualitat audiovisual. Mm-hmm. Aquí res, aquí són 5 cadires, una taula i que facin. O sigui, és com ajuntar les 5 veïnes o els 5 veïns del teu edifici, posar-los una cadira, una taula, i que parlin. I això és durant 3 hores. Ara, què veu omplen? O sigui, a mi em costa pensar en gent que surti a la tele que t'omplin 3 hores de directe amb la facilitat que ho fan ells. Ja han sortit una quantitat de memes i només porten 2 programes, vale? O sigui, que és com... I m'ha sorprès l'audiència, perquè el primer dia es va estrenar molt bé, i vaig pensar, bueno, això ha sigut l'estrena, veurem com evoluciona, uh-huh. però el segon dia han pujat fins i tot l'audiència del primer dia a les xarxes. Veurem com va. També és veritat que és un boom i que ara la gent s'ha volcat molt, però veurem.
I diem, portes el verd?
Sí.
També hi ha hagut certa polèmica.
També?
Sí, home.
Bueno, però per què? L'heu parlat aquí o encara no?
No, a la televisió crec que no.
Vale, no, però en el programa. Potser en algun moment ha sortit.
En el programa és possible que hagi sortit.
Doncs res, posem en Albert el cas Assumpta, que és aquesta sèrie que reconstrueix l'assassinat de la petita Assumpta, mai millor dit, la sí, sí. noi, la nena que va morir suposadament, o bueno, ja es pot
no,
dir...
No, la justícia.
Bueno, la justícia es va pronunciar, van sí. considerar que els seus pares eren culpables de l'homicidi de la seva filla.
Però sempre han dit que no. Han dit que no.
I realment, veient la sèrie, tampoc un acaba de tenir una idea molt formada sobre el que va passar en aquella casa i pot generar un debat de què va passar. Uh-huh. Més enllà d'això, i de parlar de la que és una sèrie excepcional, amb una candela penya que brilla
Estic
en tot
molt
moment... I no només ella, a mi m'ha sobtat, perquè sí que és veritat que ella ja sabem que sempre funciona, uh-huh. però tot el que és el repartiment de la sèrie, o sigui, a mi m'ha encantat, per exemple, l'Alicia Borrachero, que feia temps que no la veiem, uh-huh. el Francesc Orella també el podem veure, el Tristan Ulló també està molt bé.
Francesc Orella, amb
perruca.
Amb allò que li hem posat
al cap. Sí, aquella mena d'ensaïmada. Però estan tots molt bé, més enllà d'ella. Sí. Però sí que és veritat que després de la sèrie s'ha generat una espècie de debat social uh-huh. sobre els true crimes, que és com ara es genera aquest debat. Portem no sé quantes temporades de crims i ara és el moment de generar aquesta polèmica.
I ara de Tor.
I de Tor, uh-huh. que també ho veiem els dilluns, que ja en parlarem una altra setmana. Però sobretot ja s'ha generat tot això també pel que ha parlat la mare del Pescadito, que és aquest nen, el nen Gabriel, que va morir en mans d'Ana Julio Quesada, que s'ha generat també a les xarxes com una espècie de fenomen entorn d'aquesta dona, que és uh-huh. com... Aquesta dona no deixa de ser una assassina, no? Llavors és com... hauríem d'anar no tant al món de la tele, sinó al món interior de la psicologia sí, sí, sí. humana per entendre per què els successos generen aquest debat, aquest interès no, en la societat. Jo realment amb la mare del petit Gabriel vam estar en contacte per una possible capítol en el programa en què estic, uh-huh. i ella va tenir els seus dubtes, però més que res, si ho feia, era per... No vull que ho facin altres, no? Vull dir, si Va. Ara surto parlant i vull fer un documental amb el John Sistiaga perquè em genera certa confiança, ho vull fer per aquest cantó, però es veu que ja, clar, li havien ofert i sabia que s'estaven iniciant converses i, de fet, avui han sortit imatges d'Ana Julia Quesada sortint de la presó per reunir-se amb persones que segurament realitzaran un documental sobre aquest assassinat.
Val. A mi m'agrada molt el treball de Candela Peña.
Sí.
Molt. Vull dir, és inqüestionable.
Totalment.
És inqüestionable. I jo crec que, encara que sigui una sèrie, es mereix un colla,
sí
que...
Sí, sí, sí. Tots els premis d'aquesta temporada que siguin per ella.
Sí. Ara, també és veritat que la vaig trobar una sèrie buida.
Sí.
No sé encara el que em volen dir amb aquella sèrie.
Bueno, jo crec que...
No sé quin és el missatge.
Jo crec que el plantejament és aquesta idea de los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, i al final les controvèrsies i les incoherències de cada persona, no? Suposo que el cas... I el paper que van jugar també... jo l'altre dia ho llegia, o no sé on escoltava...
Però, David, perdona, això ja ho sabíem abans de mirar la sèrie. El cas el sap molta gent.
Sí, però potser el sap molta gent, però jo hi havia moltes coses que m'han anat bé refrescar-les, no? I també el pes que té un jurat popular i la influència que tenen els mitjans de comunicació en aquest jurat popular. Jo no sabia que en Espanya seguien haver-hi jurats populars, perquè realment és un tema que també un meló que es pot obrir, de dir fins a quin punt un jurat popular...
No t'hi pots negar, això, eh?
Clar, et toca... I fins a quin punt ens hem de donar-li credibilitat o hem de donar-li, jo sé, la importància que acaba tenint en la vida d'una persona, un jurat popular, i més amb un cas tan mediàtic, perquè això se'n parlava nit i dia. Jo crec que la sèrie, quan planteges què t'aporta de nou, jo crec que t'aporta una mica aquesta situació de debat social i com influeix en la justícia, no? És aquí el punt de més.
Escolta, ens queden 5 minutets. Anem a l'actualitat televisiva?
Anem a l'actualitat televisiva.
No em facis un marcant,
A què trio, hi ha un tema que no l'he posat,
el
però...
El primer vull que el triïs.
Aquest tema t'interessa, no? El Ricard Ostrell va fer unes declaracions a Catalunya Ràdio en què afirmava que no tenia cap mena de ganes de veure el debat electoral que es feia a TV3, que n'havia tingut prou amb el que es feia a La Sexta, i això va generar un seguit de comentaris. Ell va demanar disculpes i va dir, no, jo
ell va tirar
enrere. Jo i tant, cal miraré el programa, el debat de TV3,
no sé què, no sé quantos. Ja següent va dir que l'havia vist.
Sí, va fer ella una... va recollir cable, com es diu ara.
Però és que no sé per què li va agafar aquest...
Bueno, l'Ostrell jo crec que té aquest punt ja d'endiosamiento, no?, que es creu que pot dir el que li vingui de gust, i a vegades és com, tio, t'has de controlar una mica perquè al final estàs valorant la feina de molta gent.
Clar.
Però què va passar? Els professionals hi havia mal ambient en aquell moment, no? Llavors es van començar a veure cartells dintre de les instal·lacions de TV3,
uau,
en el que es deia només a un idiota se li acudiria penjar un quadre a les 10 de la nit, referent a les declaracions que havia fet...
Això a la seu de TV3, diguem-ne?
A la seu de TV3 hi havia uns cartells no gaire grans, uau, uns cartellets petits. De fet, hi ha alguna foto a Twitter, si la busques... en el que deien aquestes declaracions que anaven directes cap a l'Ostrell. Els professionals de TV3 han condemnat ja aquests missatges,
no cal insultar,
amenaçadors. Sí. I ara que parlem d'això, vull ajuntar amb un tema que no l'he escrit aquí, però que em sembla un temarro.
Vinga.
Que és que la Laura Fa ha denunciat públicament que hi ha un presentador de televisió, no he dit el nom encara, però pel que us diré ja es pot intuir una mica cap on van els tiros, que s'ha trobat últimament amb amenaces i amb que hi ha dues persones que visiten les instal·lacions del seu lloc de treball actualment, que estan preguntant per ella, dues persones amb unes pintes estranyes. Llavors, s'han generat... Sí, és un tema que és un meló, que potser li tocaria més a la Júlia que a mi, perquè també té part del món del cor, però és un tema de comunicació. Llavors, hi ha un presentador conegut, que actualment no està en antena, que està amenaçant a la Laura Fa. Jo, sense dir-ne el nom, perquè tampoc em vull mullar, és veritat que un programa de Catalunya Ràdio aquesta setmana apuntava a que hi ha un presentador que va tenir un lloc molt important a Televisió Espanyola durant molt temps, al Prime Time, que se li va donar un programa... que ara la gent s'ha queixat molt perquè aquesta frase se li ha donat a una altra persona que comença al setembre, vale?
Està posant difícil,
sí,
eh?
A veure, al setembre comença una persona a l'horari de Pablo Motos de Televisió Espanyola, saps qui és?
Sí.
Aquesta franja de Televisió Espanyola fa temps la va ocupar una persona i aquesta persona costava molt car a Televisió Espanyola i realment els seus resultats no eren molt bons. Laura fa 15 dies, ara ho entendràs, va fer una mica de mofa sobre un presentador de televisió que no tenia una dicció massa bona, vale? I no porta massa bé aquest presentador que li facin broma sobre això. Deixaré pensant, Joan,
perquè
m'està... moltes pistes de qui pot ser i podria ser, van apuntar d'alguna manera a Catalunya Ràdio, que podria ser la persona que està amenaçant a Laura Fa.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo crec que ens sentirem més a parlar d'aquest tema.
Minut i mig, ens queda... Tens
torna a La Travessa, ja estan rodant la segona temporada de La Travessa, Laura Escanes ja està al peu del canó. Aquesta segona edició és una edició pel Mediterrani.
Sí.
Van des del Cap de Creus fins al Deltebre, o no sé fins on arribaran. I, d'alguna forma, també sabem que s'estrenarà la primera edició de La Travessa, que en vam parlar molt, en obert. Vale? El 7 de juny arriba La Travessa en obert. Una altra novetat, fitxatge, Tamara Falcó. Saps que vam parlar que Edurne havia deixat el jurat de Got Talent?
Sí.
Ja tenim la substituta, que serà Tamara Falcó. En qualitat de què? Artística? Joan, ninguna.
De Tamara Falcó.
Però bueno, Tamara Falcó, la tindrem allà valorant a gent com actua i valorant el seu art.
Doncs està molt bé.
Ja està.
Escolta'm,
això és la tele. Això és tot.
Això és la tele.
Sí. Ens han quedat coses per parlar, però bueno, ja tindrem temps, que la setmana que ve torno.
Sí?
Sí, clar. El Marc em va agafar l'altre dia. Em toca, a mi.
Et quedes, però?
Sí, tant.
Doncs vinga.
Aquí estarem.
Anem a Plana Informativa amb Julià Julva i de seguida tornem amb Júlia Elias, amb David Vidal, amb Olma Giró, amb Judit Vallès, amb Rafa Sanahuja... I al principi amb Servidor, que us hem d'explicar una coseta.
Uepa.
Va, fins ara.